Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El govern espanyol surt en defensa del fiscal general de l'Estat després que aquest migdia García Ortiz hagi rebut també el suport majoritari de la cúpula fiscal perquè no dimiteixi com a fiscal general. Maria Pagès.
El Consell Fiscal, òrgan assessor de la Fiscalia de majoria conservadora, però li demana la dimissió. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ha denunciat que la continuïtat en el càrrec del fiscal general és una vulneració de l'Estat de dret i la presidenta segona del govern, Yolanda Díaz, li ha respost que deixi d'embrutar les institucions de l'Estat.
Le aconsejo a sus socios que revisen su posición y que sean coherentes con algunas de sus decisiones anteriores y, en mi opinión, un cambio político en España es inevitable en este momento.
Quiero defender a ultranza el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Quiero denunciar la forma de hacer política del Partido Popular, impropia de una democracia. Jamás ha pasado esto y no vale todo en política.
El Banc Central Europeu torna a decidir aquest dijous una nova rebaixa del preu del diner.
En la seva reunió mensual feta a Frankfurt, l'organisme ha aprovat a baixar el tipus d'interès en 0,25 punts. Ara el preu del diner se situa en el 3,25%.
La patronal de geriàtrics calcula que Espanya necessitarà 100.000 treballadors del sector en 10 anys i demana regularitzar la situació dels immigrants.
A Catalunya es necessitaran 20.000 treballadors i treballadores més i 25.000 noves places en la dècada vinent. Per això, la presidenta d'ACRE, Cinta Pascual, demana regularitzar els immigrants que ja treballen al sector sense papers.
Regularitzem en aquesta gent, mirem com ho fem, que un arrelament i donem-los aquesta feina, perquè a més és que els necessitem.
El govern signa un conveni per crear més d'un miler de places de professors a les universitats públiques catalanes.
L'acord amb el govern espanyol permetrà incorporar nou talent en la docència i recerca, afavorint el rejoveniment del professorat. Joaquim Salva és el president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques.
Aquesta renovació de les plantilles, aquest rejoveniment necessari i inexorable, s'ha de produir amb la incorporació de professorat que reuneixi les màximes garanties docència i de recerca. I aquest professorat ha de poder tenir també la seguretat necessària per desenvolupar-se a la universitat amb projectes ambiciosos i de llarg recorregut.
En cultura, el CaixaForum Barcelona ens convida a precipitar-nos pel cau del Conill a la seva darrera exposició, Els Mons d'Alícia, somiar al País de les Meravelles.
La mostra es podrà veure a partir de demà. La comissària de l'exposició, Kate Bailey, ha destacat la vigència d'Alícia al País de les Meravelles gairebé 160 anys després que Lewis Carroll escrivís l'obra.
I think the book still remains relevant.
Penso que el llibre encara és rellevant i les temàtiques ho són tant com ho eren quan va ser escrit. Els conceptes, Alícia com una heroïna feminista i moltes de les idees, com fer un viatge per un univers que a vegades no té sentit.
I en esports, Toni Castro, aquest cap de setmana torna a la Lliga de Primera Divisió Masculina.
Després de l'aturada de seleccions, l'Espanyol visita dissabte a les dues l'Atlètic Club a Sant Mamés amb la novetat de Lele Cabrera. El Girona juga contra la Reial Societat també dissabte a 6:45 a Montilivi. I el Barça rebrà el Sevilla diumenge a la nit a Montjuïc amb el possible retorn de Dani Olmo, que avui ja s'ha entrenat amb normalitat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Avui que els aiguats en diverses comarques han deixat més de 4.500 llamps.
Hi ha algunes afectacions a la xarxa viària com inundacions dels carrers i una esllavissada a Montserrat. A Mollà han caigut 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. Les tempestes han afectat sobretot les comarques de Lleida i Tarragona i l'interior de les de Barcelona i més tard també les zones interiors de les de Girona.
Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, estem tenint una jornada gairebé de primavera. Almenys fins aquesta tarda hi ha hagut un reguitzell de fenòmens meteorològics, comarques en les quals hi ha pedregat, en d'altres un bon sol, també amb aquestes ventades que han anat apareixent al llarg d'aquesta tarda i sobretot a tot arreu una bona clatellada de temperatura que ja estem sentint a hores d'ara. Encara fins a aquesta propera nit anirà plovent una mica on ho està fent a hores d'ara, que és cap a les Terres de l'Ebre, també a la demarcació de Lleida, i també començarà a nevar al Pirineu baixant de cota cap als 2.000 metres aquesta propera propera nit. També aquesta matinada i el divendres al matí tindrem algun xàfec a la Costa Brava, sobretot la sud, cap al Baix Empordà, cap a la Selva, al Maresme també. I a la resta de Catalunya despertarem amb alguns núvols, però ja no gaire importants, també amb aquesta ventada destacable al sud de Tarragona. Temperatura cap avall. El divendres a la tarda continuarà aquest ambient més aviat fresquet i amb ruixats que cauran a cavall de les comarques de Barcelona i Girona, sobretot una altra vegada al sud de la Costa Brava, amb alguna nevadeta a l'Alt Pirineu. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, doncs la veritat és que parlem, per una banda, aturades habituals, ara estem en plena hora punta, per tant, vies que envolten Barcelona, les seves rondes, extrem sud, nord, zona del Vallès, aquí el trànsit habitual, ara força carregades, per exemple, les rondes de Barcelona. Com a incidències, la més important, sens dubte, a l'extrem nord de Barcelona, tocada al nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, hi ha un camió que talla carril, afecta la C58 i a la C33, aquestes dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. A la C58 ja parlem d'aturades de gairebé 5 quilòmetres, gairebé des de Ripollet fins a enllaçar amb les rondes, això a la C58, i la C33 també, aturades un pèl més curtes, de 2-3 quilòmetres des de Montcada i Reixac fins a l'enllaç amb les rondes. Tot plegat, com et deies, a causa d'aquest camió avariat a tocar del nus que talla carril d'entrada a Barcelona, aquí a l'extrem nord de Barcelona. Més incidències, ja bàsicament obres, continuen a l'autopista C16, també la del Vallès, zona de Terrassa, aturades un 2 quilòmetres, ara un quilòmetre, bàsicament, en sentit nord, estic Manresa, i també continuen les obres de l'autovia A2 a Granyanella, retencions intermitents, trànsit molt lent, 2-3 quilòmetres en sentit Lleida. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia-t'hi ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
The Factory Barcelona, la fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, IoT, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La majoria del Consell Fiscal demana a García Ortiz que dimiteixi pel bé de la institució. En un comunicat, a més, aquesta tarda han expressat la seva posició després que el fiscal general de l'Estat hagi rebut aquest migdia el suport majoritari de la cúpula fiscal.
García Ortiz també compta amb el suport del govern espanyol. Diversos ministres han sortit ja en defensa de la seva integritat i s'espera que aviat comparegui el president Pedro Sánchez des de Brussel·les. El fiscal general de l'Estat s'ha reunit amb la cúpula fiscal aquest dijous, el mateix dia que s'ha sabut que ha demanat el Constitucional que no admeti la qüestió d'inconstitucionalitat del Suprem contra la llei d'amnistia. El fiscal va fer ahir un al·legat molt dur contra el recurs del Suprem i defensant la constitucionalitat de la llei. Avui, només 8 dels 35 assistents a la reunió convocada per ell per explicar-los que no plegava, li han demanat la dimissió.
La reunió celebrada aquest dijous al matí ha durat més de 2 hores i mitja. Mont Carvajal.
Entre els fiscals que li han demanat la dimissió hi ha els 4 del judici del procés: Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno. El Suprem va obrir la investigació contra el fiscal ahir, el mateix dia que ell va carregar durament contra la impugnació del Suprem a la llei d'amnistia. La investigació del Suprem és perquè García Ortiz hauria filtrat presumptament correus electrònics de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal volia desmentir la versió que Ayuso difonia dient que la fiscalia volia pactar amb el seu nòvio i no pas al revés, que la parella era qui volia un pacte per reduir condemna després d'haver confessat a la fiscalia que havia defraudat Hisenda.
Com dèiem en portada, en un comunicat, l'associació de fiscals que conformen la majoria del Consell, l'òrgan assessor de la Fiscalia de Majoria Conservadora, li han tornat a demanar que dimiteixi, tal com ja van fer el mateix dia que el Suprem va decidir imputar-lo.
Però García Ortiz compta també amb el suport del govern espanyol, que avui ha volgut defensar la seva feina i integritat. Diversos ministres li han expressat ja el seu suport i a aquesta hora s'espera que el president Pedro Sánchez es pronunciï sobre aquesta qüestió des de Brussel·les. Des d'aquí també el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat que la continuïtat del fiscal general al seu càrrec és una vulneració de l'estat de dret i ha demanat als socis del govern central que deixin caure el govern de Pedro Sánchez.
Le aconsejo a sus socios que revisen su posición y que sean coherentes con algunas de sus decisiones anteriores y que tengan en cuenta que al final los cambios en los países a veces son inevitables y en mi opinión un cambio político en España es inevitable en este momento.
Des del govern espanyol, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha volgut donar tot el seu suport a Ortiz i ha advertit al Partit Popular que deixin d'embrutar les institucions públiques.
Quiero defender a ultranza el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Lo quiero hacer con contundencia. Quiero denunciar la forma de hacer política del Partido Popular, impropia de una democracia. Jamás ha pasado esto. Y no vale todo en política. Las instituciones, también la Fiscalía General del Estado, hay que respetarla. Es la primera vez que pasa en democracia y le pido al Partido Popular que deje de convertir todas las instituciones en un campo de mal hacer.
Tot això mentre la Fiscalia Anticorrupció ha enviat un escrit al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, on s'oposa a l'admissió a tràmit de la querella presentada pel PP contra el PSOE per presumpte finançament il·legal.
El posicionament del Ministeri Públic, però, no és vinculant, de manera que el tribunal pot tirar endavant la causa malgrat la seva oposició.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, el Banc Central Europeu ha tornat a decidir aquest dijous una nova rebaixa del preu del diner.
En la seva reunió mensual feta a Frankfurt, l'organisme ha aprovat abaixar el tipus d'interès en 0,25 punts. Ara el preu del diner se situa en el 3,25%.
En aquest context, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha avançat que Catalunya tancarà aquest any amb un creixement del producte interior brut del 2,7%, 6 dècimes més del previst inicialment.
La consellera ha assenyalat que la previsió de cara al 2025 és que la dada sigui un del 2,2%. 2%, una dècima més del pronosticat fins ara. Romero ha insistit que les xifres són positives i que cal seguir treballant.
L'any 24 tancarem amb el 2,7% de creixement i el 25 es preveu que sigui el 2,2%. Per tant, tenim una economia que és vigorosa, que és forta i que es va consolidant. Veiem amb les dades també com creix la capacitat d'inversió, creix el consum intern de les famílies i també les exportacions de les empreses. Per tant, anem pel bon camí, però hem de continuar treballant per generar prosperitat i perquè aquesta prosperitat sigui compartida, arribi a tothom.
Els 27 estats membres de la Unió Europea han arribat dividits a la cimera del Consell Europeu, que se celebra aquest dijous i també demà a Brussel·les. La trobada dels líders ve marcada per la proposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de crear centres de deportació de migrants fora de les fronteres comunitàries, a l'estil del model impulsat per la italiana Giorgia Meloni a Albània.
Espanya, Irlanda i Bèlgica ja han rebutjat la mesura, mentre que Alemanya s'ha mostrat escèptica respecte de la proposta i ha dit que no és una solució per a ells. En canvi, països com Lituània, Letònia, Bulgària i també Dinamarca s'han mostrat a favor de promoure mesures innovadores.
Precisament en plana social, titular també destacat de la jornada, la generació del baby boom que arriba a la tercera edat farà que calguin 20.000 treballadors i treballadores més i 25.000 noves places en la dècada vinent a les residències geriàtriques de Catalunya.
N'alerta la principal patronal del sector que demana regularitzar una part de les persones migrants que treballen sense contracte tenint cura de les persones dependents a domicili.
Maite Polo.
Els salaris baixos, l'impacte de la pandèmia i el desprestigi del sector són alguns dels motius que expliquen l'escassetat de professionals en la geriatria. La crisi arriba en un moment d'infrafinançament públic, segons ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Espanya és un dels països de l'OCDE que menys diners dedica a les cures de llarga estada i és per això que la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, avisa que ja hi ha residències a Catalunya que han hagut de tancar plantes senceres per manca de professionals.
Hi ha algunes unitats tancades esperant el personal. Això, amb una cobertura tan baixa com tenim, no ens ho podem permetre.
L'atenció a domicili també pateix manca de treballadors i treballadores. La presidenta d'ACRA proposa a les administracions regularitzar totes aquelles persones immigrants amb més d'un any d'estada a Catalunya que es guanyen la vida sense papers, tenint cura de persones dependents a la llar.
Regularitzem en aquesta gent, mirem com ho fem, que hi ha un arrelament i donem-los aquesta feina, perquè a més és que els necessitem.
A Andalusia, les persones dependents tenen 40 hores d'atenció a casa finançades pel govern autonòmic, mentre que a Catalunya són menys de 3 hores a la setmana.
Encara en clau social, la taula del tercer sector denuncia que el 25% de la població catalana viu en situació de pobresa. En el marc del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa, que es commemora avui, reclama l'actualització de l'indicador que determina l'accés a prestacions socials per tal d'assegurar el poder adquisitiu de les ajudes.
L'organització demana al govern un pacte nacional pel dret a l'habitatge davant d'una situació molt crítica. La seva presidenta, Francina Alsina, assegura que el 40% de les llars catalanes han de fer un sobreesforç per pagar el lloguer i calcula que hi ha 59.000 persones sense llar.
Parlant d'habitatge, el preu del lloguer d'una habitació a Barcelona s'enfila als 600 euros de mitjana, segons dos estudis presentats avui.
Els portals immobiliaris Idealista i Pisos.com destaquen que la capital catalana és la ciutat amb els lloguers compartits més car d'Espanya. Per darrere se situen Madrid i Sant Sebastià. Girona és la cinquena.
No ens movem de Girona perquè els preus dels lloguers han augmentat el 72% dels municipis gironins declarats zones tenses.
Segons un estudi del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària a partir de dades de la Generalitat, els lloguers s'han incrementat a 34 dels 47 pobles i ciutats inclosos a la declaració. De mitjana, durant el primer semestre aquest augment ha estat del 6%, cosa que contrasta amb la disminució del 0,4% que hi ha hagut al global de la demarcació.
Notícies en xarxa.
Més coses. Aquest dijous han començat a operar els nous autobusos llançadora que connecten Reus amb Sant Vicenç de Calders, una mesura afegida per suplir les dificultats provocades pel tall de vies a Roda de Barà i que obliga els trens de Reus a desviar-se per Valls. El nou servei, però, no ha comptat de moment amb una gran afluència. Canal Reus, Marc Càmera.
Després de les línies E14, E15 i E16...
Després de les reclamacions dels usuaris i de l'Ajuntament de Reus, Renfe ha posat a disposició dels que volen anar fins a Barcelona nou autobusos que connecten la capital del Baix Camp amb Sant Vicenç de Calders. Són autobusos que surten de 3 en 3 en 3 franges horàries al matí. En aquest primer dia, la poca demanda ha obligat a que 5 d'aquests autobusos hagin marxat literalment buits. Per als que sí que han volgut fer-ne ús, l'esperança és a la carretera després de dues setmanes de viatges eterns fins a Barcelona. Són la Maria Teresa i el David.
Trigo gairebé 3 hores a arribar a Barcelona cada dia. Jo vaig de Barcelona de dilluns a divendres, i és que és esgotador. A veure si amb l'autobús arribem a Sant Vicenç una mica abans.
Ganaré tiempo y llegaré antes de lo que habitualmente llego si hago el trayecto en tren, así que vamos a probar el experimento, a ver si funciona.
Els usuaris insisteixen que no hi ha hagut informació des de Renfe d'aquest nou servei alternatiu per carretera, una situació que creuen que explica el poc nombre de viatgers que han tingut els autobusos durant aquest primer dia. Renfe sí que ha posat a disposició dels passatgers durant el dia d'avui diversos informadors a peu de carrer per tal de resoldre els dubtes dels usuaris.
També a conseqüència dels talls a Renfe, els autobusos del Garraf direcció Barcelona estan cada dia més saturats. Canal Blau, Carles Monasterio.
Les línies E14, E15 i E16 que fan el viatge d'autobús des del Garraf cap a la capital barcelonina cada dia estan més saturades. A Sitges, per exemple, els busos de primera hora del matí sovint ja arriben plens a la parada o s'omplen de seguida, havent de deixar usuaris a terra. La Hortència Corella o el Carles Nouvila són dos dels usuaris que conviuen amb aquest dia a dia.
Pujan dues o tres persones en funció de la disponibilitat que té l'autobús i el problema és que si hem d'esperar el següent, moltes vegades ja ve complert.
S'ha de dir que l'últim any, com a conseqüència, crec que de les incidències de Renfe, el que sigui, estan anant molt ple a aquesta hora i 40, molts cops no podem ni pujar.
També en funció de la tipologia del bus i del criteri que tingui el conductor, ens deixa o no ens deixen a dret. No hauria de ser, però estem tan desesperats per arribar doncs, a la feina o als estudis que fem el que sigui, no? Aniríem de genoll, si calgués.
Municipis com Sant Pere de Ribes han habilitat un telèfon per recollir les queixes dels usuaris. Les demandes se centren en reclamar que es posin més autobusos en hora punta, que tinguin més capacitat o que siguin adaptats per poder anar a peu.
Més en mobilitat, canvis en el recorregut de tres línies del tram Besòs.
Que a partir de dilluns vinent modificaran el traçat per l'ampliació de la xarxa fins a Verdaguer prevista per al mes vinent. La T4 passarà a donar servei entre l'estació de Glòries i Sant Adrià del Besòs i la T5 i la T6 allargaran el seu recorregut fins a la Meridiana, fins a la ciutat Vila Olímpica.
El govern ha signat un conveni per crear més d'un miler de places de professors a les universitats públiques catalanes. Aquest acord amb el govern espanyol permetrà incorporar nou talent en docència i recerca, afavorint el rejoveniment del professorat. Esther Minguell.
Aquest conveni preveu incorporar 1.168 professors a les universitats públiques catalanes. Això permetrà fer un important relleu generacional i un traspàs de coneixement, així com reduir la temporalitat del professorat. M'ho ha explicat Joaquim Salvi, rector de la Universitat de Girona i president de la Societat l'Associació Catalana d'Universitats Públiques.
Aquesta renovació de les plantilles, aquest rejoveniment necessari i inexorable, s'ha de produir amb la incorporació de professorat que reuneixi les màximes garanties docents i de recerca. I aquest professorat ha de poder tenir també la seguretat necessària per desenvolupar-se a la universitat amb projectes ambiciosos i de llarg recorregut.
La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morán, ha destacat l'esforç econòmic que suposa aquest programa per millorar les plantilles de les universitats perquè Catalunya pugui mantenir la potència del seu sistema d'investigació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat un model universitari de qualitat i equilibrat amb una oferta àmplia arreu del territori.
El delegat del govern espanyol a Catalunya s'ha reunit amb l'alcalde de Calonge i Sant Antoni per parlar sobre la reconstrucció dels espigons de la platja.
Han anunciat que n'eliminaran 3 i en quedaran 2 en forma de corba, a més de portar 500.000 de metres cúbics de sorra. Diuen que és la solució definitiva per les platges del municipi.
Televisió Costa Brava, Joan Paradeda.
La reconstrucció dels espigons de Sant Antoni de Calonge cada vegada és més a prop. Després d'unes primeres obres que van permetre tornar a posar sorra, ara el projecte continua amb la licitació de les obres pels nous espigons. Així ho diu el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto.
Es posarà en marxa una inversió de 4,2 milions d'euros per tal de canviar els 3 espigons actuals, convertir-la final tot en 2 espigons.
Els 2 espigons seran en forma de corba per evitar la fracció que provoquen els xocs de les onades i el moviment subterrani de l'aigua. Pel que fa al termini de les obres, no posen cap data concreta. Plantegen l'opció de fer-ho en 2 etapes, una abans i una altra després de l'estiu, per no afectar la temporada turística del municipi. Ho explica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
Nosaltres ens diria bé poder fer tot el que és la part dura, és a dir, la part dels espigons abans de l'estiu i la sorra quan la tinguem, no?
Per les platges es necessitaria 500.000 de metres cúbics de sorra que extraurien del fons del mar.
En cultura, el Caixa Fòrum Barcelona ens convida a precipitar-nos pel Cau del Conill a la seva darrera exposició, Els Mons d'Alícia, somiar el País de les Meravelles. La mostra es podrà veure a partir de demà. David Navarro.
L'exposició segueix els 12 capítols d'Alícia al País de les Meravelles, dividit en 5 temàtiques que porten des de la creació de la història fins a les interpretacions que se'n fan a l'actualitat, passant per les adaptacions que se n'ha fet al cinema. Pel camí descobrirem els primers dibuixos que va fer el mateix Lewis Carroll, les versions teatrals o operístiques i les obres d'art que ha inspirat el llibre. La comissària de l'exposició, Kate Bailey, ha destacat la vigència d'Alícia al País de les Meravelles.
I think the book still remains relevant.
Penso que el llibre encara és rellevant i les temàtiques ho són tant com ho eren quan va ser escrit. Els conceptes, Alícia com una heroïna feminista i moltes de les idees, com fer un viatge per un univers que a vegades no té sentit.
La mostra arriba directament del Victoria and Albert Museum de Londres, però aquí s'hi han incorporat noves peces, com obres de Dalí o Max Ernst i una posada en escena immersiva de l'escenògraf i dramaturg Ignasi Cristià.
I Aitana Sánchez Gijón rebrà el Goya d'Honor 2025 de l'Acadèmia de Cinema Espanyola.
El guardó el rebrà en la 39a edició dels Premis Goya, que es faran el 8 de febrer al Palau de Congressos de Granada. La institució ha decidit atorgar-li el premi per ser una gran companya, amb 48 anys de trajectòria professional. Sánchez Gijón va ser la primera presidenta de l'Acadèmia de Cine Espanyola, però fins ara no ha rebut mai cap Goya. Sí que ha estat nominada pel seu paper a Madres Paral·leles de Pedro Almodóvar i ha guanyat una Conxa de Plata al Festival de Sant Sebastià.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest cap de setmana torna a la Lliga de Primera Divisió Masculina després de l'aturada pels compromisos de seleccions. L'Espanyol visita l'Atlètic Club a Sant Mamés. Serà dissabte a les 2 amb la novetat de Lele Cabrera. El Girona juga també dissabte a 6:45 de la tarda a Montilivi contra la Reial Societat. I per últim, el Barça rebrà el Sevilla diumenge a la nit a Montjuïc, un partit per al qual ja podria estar disponible Dani Olmo, que avui ja s'ha entrenat amb normalitat. El terrassenc podria reforçar la convocatòria, a la qual també retornarà Fermín. A més, en Gavi també podria rebre l'alta mèdica. Per cert, que aquest matí s'ha fet públic que l'equip masculí lluirà el logotip de Coldplay al clàssic del Bernabéu el dissabte 26 d'octubre a la nit, el femení el durà el dissabte 2 de novembre contra l'Eibar. I ahir el Barça femení obtenia la primera victòria a la Champions amb golejada 9-0 contra el Hammarby. El Barça se situa segon de grup a 3 punts del Manchester City. L'entrenador Pere Romeu rebaixava una possible eufòria, però apuntava al creixement de l'equip.
El segon 15 elles han tingut una ocasió de gol que ha parat Cata. Aleshores, ni anteriorment les coses feien tan malament ni ara són tan excel·lents. Estem en una línia de creixement i aquest equip anirà cap a dalt perquè avui ha fet un gran partit i estic molt content.
Encara en futbol, avui s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb dos catalans al bombo. L'AEM de Lleida rebrà el Villarreal, mentre que el Llevant Badalona visitarà el filial de l'Osasuna. La ronda se'n jugarà a partit únic entre el 5 i el 7 de novembre. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça obtenia una victòria de prestigi al Palau contra el Mònaco 86-71. És el segon triomf consecutiu dels culers a la competició continental, on s'han situat segons. L'entrenador Joan Peñarroya, satisfet amb el partit dels seus jugadors.
Hem guanyat el rebot a un equip com Mònaco, hem estat sòlids, hem controlat el ritme del partit bastant bé a les dues bandes del camp, recolzats també per un Palau que ens dona aquesta empenta necessària per afrontar aquests partits.
Demà mateix, a la quarta jornada, el Barça visitarà el líder de la competició, l'Estrella Roja, que ha guanyat els tres partits disputats fins ara. I a l'Eurocup masculina, la penya patia una dolorosa derrota al Palau, 63-86, contra el Wolves de Vilnius, equip que encara no havia guanyat cap partit a la competició. Què va passar a Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa?
Va ser un dels pitjors partits que es recorden d'un Joventut que va ser xiulat pel públic a l'Olímpic. Només Rússic i Tomic van estar a l'alçada amb 11 punts cadascun. Dani Miret reconeixia fins i tot que l'equip no havia sabut perdre amb dignitat.
Quan ens han portat al seu ritme i al seu tipus de partit, no hem tingut la capacitat d'estar en un partit igualat. Un cop han passat totes aquestes coses i han hagut uns minuts en l'últim quart. Hem acabat d'una forma inacceptable.
L'exjugador de la penya, Andrew Andrews, va ser el butxí del Joventut amb 17 punts. La part bona és que el Joventut tindrà poc temps per pensar en aquesta derrota, ja que aquest dissabte hi ha un nou partit de Lliga CB. Serà a les 6 de la tarda contra el Breogán de Lugo i la penya ha de reaccionar a la mala ratxa de resultats.
I a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona sumava la segona victòria en dues jornades, triomf 74-66 a Fontejau contra el Campobasso italià.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol surt en defensa del fiscal general de l'Estat després que aquest migdia García Ortiz hagi rebut també el suport majoritari de la cúpula fiscal perquè no dimiteixi. Maria Pagès.
El Consell Fiscal, òrgan assessor de la Fiscalia de majoria conservadora, però li ha demanat la dimissió. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ara ha denunciat que la continuïtat al càrrec del fiscal general és una vulneració de l'Estat de Dret i la vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, li ha respost que deixi d'embrutar les institucions de l'Estat.
Le aconsejo a sus socios que revisen su posición y que sean coherentes con algunas de sus decisiones anteriores y, en mi opinión, un cambio político en España es inevitable en este momento.
Quiero defender a ultranza el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Quiero denunciar la forma de hacer política del Partido Popular, impropia de una democracia. Jamás ha pasado esto y no vale todo en política.
El Banc Central Europeu ha tornat a decidir aquest dijous una nova rebaixa del preu del diner.
En la seva reunió mensual feta a Frankfurt, l'organisme ha aprovat a baixar el tipus d'interès en 0,25 punts. Ara el preu del diner se situa en el 3,25%.
La patronal de geriàtrics calcula que Espanya necessitarà 100.000 treballadors del sector en 10 anys i demana regularitzar la situació dels immigrants.
A Catalunya es necessitaran 20.000 treballadors i treballadores més i 25.000 noves places en la dècada vinent. Per això la presidenta d'ACRA, Cinta Pasqual, demana regularitzar els migrants que ja treballen al sector sense papers.
Regularitzem en aquesta gent, mirem com ho fem, que un arrelament i donem-los aquesta feina, perquè a més és que els necessitem.
El govern signa un conveni per crear més d'un miler de places de professors a les universitats públiques catalanes.
L'acord amb el govern espanyol permetrà incorporar nou talent en docència i recerca afavorint el rejoveniment del professorat. Quim Salvis, el president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques.
Aquesta renovació de les plantilles, aquest rejoveniment necessari i inexorable, s'ha de produir amb la incorporació de professorat que reuneixi les màximes garanties docents i de recerca. I aquest professorat ha de poder tenir també la seguretat necessària per desenvolupar-se a la universitat amb projectes ambiciosos i de llarg recorregut.
En cultura, el CaixaForum Barcelona ens convida a precipitar-nos pel cau del Conill a la seva darrera exposició, Els Mons d'Alícia, somiar al País de les Meravelles.
La mostra es podrà veure a partir de demà. La comissària de l'exposició, Kate Bailey, ha destacat la vigència d'Alícia al País de les Meravelles gairebé 160 anys després que Lewis Carroll escrivís l'obra.
Penso que el llibre encara és rellevant i les temàtiques ho són tant com ho eren quan va ser escrit. Els conceptes, Alícia com una heroïna feminista i moltes de les idees, com fer un viatge per un univers que a vegades no té sentit.
I en esports, Toni Castro, aquest cap de setmana torna a la Lliga de Primera Divisió Masculina.
Després de l'aturada de seleccions, l'Espanyol visita dissabte a les 2 l'Atlètic Club a Samamés amb la novetat de Lele Cabrera. El Girona juga contra la Reial Societat també dissabte, 6:45 a Montilivi. I el Barça rebrà el Sevilla diumenge a la nit a Montjuïc amb el possible retorn de Dani Olmo, que avui ja s'ha entrenat amb normalitat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Avui que els aiguats en diverses comarques han deixat més de 4.500 llamps.
Hi ha algunes afectacions a la xarxa viària com inundacions de carrers i una esllavissada a Montserrat. A Mollà han caigut 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. Les tempestes han afectat sobretot les comarques de Lleida i Tarragona i l'interior de les de Barcelona i més tard també les zones des de les de Girona.
Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, estem tenint una jornada gairebé de primavera. Almenys fins aquesta tarda hi ha hagut un reguitzell de fenòmens meteorològics, comarques en les quals hi ha pedregat, en d'altres un bon sol, també amb aquestes ventades que han anat apareixent al llarg d'aquesta tarda i sobretot a tot arreu una bona clatellada de temperatura que ja estem sentint a hores d'ara. Encara fins a aquesta propera nit anirà plovent una mica on ho està fent a hores d'ara, que és cap a les Terres de l'Ebre, també a la demarcació de Lleida, i també començarà a nevar al Pirineu baixant de cota cap als 2.000 metres aquesta propera nit. També aquesta matinada i el divendres al matí tindrem algun xàfec a la Costa Brava, sobretot la sud, cap al Baix Empordà, cap a la Selva, al Maresme també. I a la resta de Catalunya despertarem amb alguns núvols, però ja no gaire importants. També amb aquesta ventada destacable al sud de Tarragona. Temperatura cap avall. El divendres a la tarda continuarà aquest ambient més aviat fresquet i amb ruixats que cauran a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Sobretot, una altra vegada, al sud de la Costa Brava, amb alguna nevadeta a l'Alt Pirineu. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. A aquesta hora, bàsicament, volem repassar un parell d'incidències. Ho comentàvem anteriorment, aquest camió avariat a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, que encara ara talla carril. Afecta ara, sobretot, a l'autopista C58, la C33. La veritat és que ha millorat força. No la C58, encara amb aturades de 4-5 quilòmetres gairebé entre Ripollet i el nus de la Trinitat. Per tant, encara problemes en aquesta C58 accedint a la ciutat de Barcelona des del Vallès és a causa d'aquest camió avariat a tocar del nus de la Trinitat. L'altra incidència que us volíem comentar, un accident que s'ha produït a la C55 al tram de Castellbell i el Vilar. Aquí hi ha aturades ara d'un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Manresa. És tot del Servei Català de Trànsit.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmes.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La majoria del Consell Fiscal demana a García Ortiz que dimiteixi pel bé de la institució. En un comunicat emès aquesta tarda han expressat la seva posició després que el fiscal general de l'Estat hagi rebut aquest migdia el suport majoritari de la cúpula fiscal.
García Ortiz també compta amb el suport del govern espanyol. Diversos ministres han sortit ja en defensa de la seva integritat i s'espera que a partir d'un quart de nou comparegui el president Pedro Sánchez des de Brussel·les. El fiscal general de l'Estat s'ha reunit amb la cúpula fiscal aquest dijous, el mateix dia que s'ha sabut que ha demanat al Constitucional que no admeti la qüestió d'inconstitucionalitat del Suprem contra la llei d'amnistia. El fiscal va fer ahir un al·legat molt dur contra el recurs del Suprem i defensant la constitucionalitat de la llei. Avui, només 8 dels 35 assistents a la reunió convocada per ell per explicar-los que no plegava, li han demanat la dimissió.
La reunió celebrada aquest dijous al matí ha durat més de 2 hores i mitja. Mont Carvajal.
Entre els fiscals que li han demanat la dimissió hi ha els 4 del judici del procés: Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno. El Suprem va obrir la investigació contra el fiscal ahir, el mateix dia que ell va carregar durament contra la impugnació del Suprem a la llei d'amnistia. La investigació del Suprem és perquè García Ortiz hauria filtrat presumptament correus electrònics de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal volia desmentir la versió que Ayuso difonia dient que la fiscalia volia pactar amb el seu nòvio i no pas al revés, que la parella era qui volia un pacte per reduir condemna després d'haver confessat a la fiscalia que havia defraudat Hisenda.
Com dèiem en portada, en un comunicat, l'associació de fiscals que conformen la majoria del Consell, l'òrgan assessor de la Fiscalia de Majoria Conservadora, li han tornat a demanar que dimiteixi, tal com ja van fer el mateix dia que el Suprem va decidir imputar-lo.
Però García Ortiz compta també amb el suport del govern espanyol, que avui ha volgut defensar la seva feina i integritat. Diversos ministres li han expressat ja el seu suport i s'espera que el president Pedro Sánchez es pronunciï sobre aquesta qüestió des de Brussel·les a partir d'un quart de nou del vespre. Des d'aquí, precisament, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat que la continuïtat del fiscal general al seu càrrec és una vulneració de l'estat de dret i ha demanat als socis de govern central que deixin caure el govern de Pedro Sánchez.
Le aconsejo a sus socios que revisen su posición y que sean coherentes con algunas de sus decisiones anteriores y que tengan en cuenta que al final los cambios en los países a veces son inevitables y en mi opinión un cambio político en España es inevitable en este momento.
Des del govern espanyol, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha volgut donar tot el seu suport a Ortiz i ha advertit al Partit Popular que deixin d'embrutar les institucions públiques.
Quiero defender a ultranza el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Lo quiero hacer con contundencia. Quiero denunciar la forma de hacer política del Partido Popular, impropia de una democracia. Jamás ha pasado esto. Y no vale todo en política. Las instituciones, también la Fiscalía General del Estado, hay que respetarla. Es la primera vez que pasa en democracia y le pido al Partido Popular que deje de convertir todas las instituciones en un campo de mal hacer.
Tot això mentre la Fiscalia Anticorrupció ha enviat un escrit al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, on suposa l'admissió a tràmit de la querella presentada pel PP contra el PSOE per presumpte finançament il·legal.
El posicionament del Ministeri Públic, però, no és vinculant, de manera que el tribunal pot tirar endavant la causa malgrat la seva oposició.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, el Banc Central Europeu ha tornat a decidir aquest dijous una nova rebaixa del preu del diner.
A la seva reunió mensual feta a Frankfurt, l'organisme ha aprovat abaixar el tipus d'interès en 0,25 punts. Ara el preu del diner se situa en el 3,25%.
En aquest context, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha avançat que Catalunya tancarà aquest any amb un creixement del producte interior brut del 2,7%, 6 dècimes més del previst inicialment.
La consellera ha assenyalat que la previsió de cara a 2025 és que la dada sigui del 2,2%, una dècima més del pronosticat fins ara. Romero ha insistit que les xifres són positives i que cal seguir treballant.
L'any 24 tancarem amb el 2,7% de creixement i el 25 es preveu que sigui el 2,2. Per tant, tenim una economia que és vigorosa, que és forta i que es va consolidant. Veiem amb les dades també com creix la capacitat d'inversió, creix el consum intern de les famílies i també les exportacions de les empreses. Per tant, anem pel bon camí, però hem de continuar treballant per generar prosperitat i perquè aquesta prosperitat sigui compartida, arribi a tothom.
Els 27 estats membres de la Unió Europea han arribat dividits a la cimera del Consell Europeu que se celebra aquest dijous a Brussel·les. La trobada dels líders ve marcada per la proposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de crear centres de deportació de migrants fora de les fronteres comunitàries a l'estil del model impulsat per la italiana Giorgia Meloni a Albània.
Espanya, Irlanda i Bèlgica han rebutjat ja la mesura, mentre que Alemanya s'ha mostrat escèptica respecte de la proposta i ha dit que no és una solució per ells. En canvi, països com Lituània, Letònia, Bulgària i també Dinamarca s'han mostrat a favor de promoure mesures innovadores.
Precisament en plana social, titular també destacat de la jornada, la generació del baby boom que arriba a la tercera edat farà que calguin 20.000 treballadors i treballadores més i 25.000 noves places en la dècada vinent a les residències geriàtriques de Catalunya.
N'alerta la principal patronal del sector que demana regularitzar una part de les persones migrants que treballen sense contracte tenint cura de les persones dependents a domicili.
Maite Polo.
Els salaris baixos, l'impacte de la pandèmia i el desprestigi del sector són alguns dels motius que expliquen l'escassetat de professionals en la geriatria. La crisi arriba en un moment d'infrafinançament públic, segons ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Espanya és un dels països de l'OCDE que menys diners dedica a les cures de llarga estada i és per això que la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, avisa que ja hi ha residències a Catalunya que han hagut de tancar plantes senceres per manca de professionals.
Hi ha algunes unitats tancades esperant el personal. Això, amb una cobertura tan baixa com tenim, no ens ho podem permetre.
L'atenció a domicili també pateix manca de treballadors i treballadores. La presidenta d'ACRA proposa a les administracions regularitzar totes aquelles persones immigrants amb més d'un any d'estada a Catalunya que es guanyen la vida sense papers, tenint cura de persones dependents a la llar.
Regularitzem en aquesta gent, mirem com ho fem, que hi ha un arrelament i donem-los-ho a aquesta feina, perquè a més és que els necessitem.
A Andalusia, les persones dependents tenen 40 hores d'atenció a casa finançades pel govern autonòmic, mentre que a Catalunya són menys de 3 hores a la setmana.
Encara en clau social, la taula del tercer sector denuncia que el 25% de la població catalana viu en situació de pobresa. En el marc del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa, que es commemora avui, reclama l'actualització de l'indicador que determina l'accés a prestacions socials per tal d'assegurar el poder adquisitiu de les ajudes.
L'organització demana al govern un pacte nacional pel dret a l'habitatge davant d'una situació molt crítica. La seva presidenta, Francina Alsina, assegura que el 40% de les llars catalanes han de fer un sobreesforç per pagar el lloguer i calcula que hi ha 59.000 persones sense llar.
Parlant d'habitatge, el preu de llogar una habitació a Barcelona s'enfila als 600 euros de mitjana, segons dos estudis presentats avui.
Els portals immobiliaris Idealista i Pisos.com destaquen que la capital catalana és la ciutat amb els lloguers compartits més car d'Espanya. Per darrere se situen Madrid i Sant Sebastià. Girona és la cinquena.
No ens movem de Girona perquè els preus dels lloguers han augmentat el 72% als municipis gironins declarats amb zones tenses.
Segons un estudi del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària a partir de les dades de la Generalitat, els lloguers s'han incrementat a 34 dels 47 pobles i ciutats inclosos a la declaració. De mitjana, durant el primer semestre, aquest augment ha estat del 6%, cosa que contrasta amb la disminució del 0,4% que hi ha hagut al global de la demarcació.
Notícies en xarxa.
Més coses. D'aquest dijous han començat a operar els nous autobusos llançadora que connecten Reus amb Sant Vicenç de Calders, una mesura afegida per suplir les dificultats provocades pel tall de vies a Roda de Barà i que obliga els trens de Reus a desviar-se per Valls. El nou servei, però, no ha comptat de moment amb una gran afluència. Canal Reus, Marc Càmera.
Després de les reclamacions dels usuaris i de l'Ajuntament de Reus, Renfe ha posat a disposició dels que volen anar fins a Barcelona nou autobusos que connecten la capital del Baix Camp amb Sant Vicenç de Calders. Són autobusos que surten de 3 en 3 en 3 franges horàries al matí. En aquest primer dia, la poca demanda ha obligat a que 5 d'aquests autobusos hagin marxat literalment buits. Per als que sí que han volgut fer-ne ús, l'esperança és a la carretera després de 2 setmanes de viatges eterns fins a Barcelona. Són la Maria Teresa i el David.
Trigo gairebé 3 hores a arribar a Barcelona cada dia. Jo vaig de Barcelona de dilluns a divendres, i és que és esgotador. A veure si amb l'autobús arribem a Sant Vicenç una mica abans.
Ganaré tiempo y llegaré antes de lo que habitualmente llego si hago el trayecto en tren, así que vamos a probar el experimento, a ver si funciona.
Els usuaris insisteixen que no hi ha hagut informació des de Renfe d'aquest nou servei alternatiu per carretera, una situació que creuen que explica el poc nombre de viatgers que han tingut els autobusos durant aquest primer dia. Renfe sí que ha posat a disposició dels passatgers durant el dia d'avui diversos informadors a peu de carrer per tal de resoldre els dubtes dels usuaris.
També a conseqüència dels talls de Renfe, els autobusos del Garraf direcció Barcelona estan cada dia més saturats. Canal Blau, Carles Monasterio.
Les línies E14, E15 i E16 que fan el viatge d'autobús des del Garraf cap a la capital barcelonina cada dia estan més saturades. A Sitges, per exemple, els busos de primera hora del matí sovint ja arriben plens a la parada o s'omplen de seguida, havent de deixar usuaris a terra. La Hortència Corella o el Carles Nouvila són dos dels usuaris que conviuen amb aquest dia a dia.
Pujan dues, tres persones en funció de la disponibilitat que té l'autobús. I el problema és que si hem d'esperar el següent, moltes vegades ja ve complet.
S'ha de dir que l'últim any, com a conseqüència crec que de les incidències de Renfe, que sigui, està anant molt ple. Aquesta hora i 40, molts cops no podem ni pujar.
També en funció de la tipologia del bus i del criteri que tingui el conductor, ens deixa o no ens deixa a dret. No hauria de ser, però estem tan desesperats per arribar doncs, a la feina o als estudis que fem el que sigui, no? Aniríem de genoll si calgués.
Municipis com Sant Pere de Ribes han habilitat un telèfon per recollir les queixes dels usuaris. Les demandes se centren en reclamar que es posin més autobusos en hora punta, que tinguin més capacitat o que siguin adaptats per poder anar a peu.
Més qüestions. El govern ha signat un conveni per crear més d'un miler de places de professors a les universitats públiques catalanes. Esther Minguell.
Aquest conveni preveu incorporar 1.168 professors a les universitats públiques catalanes. Això permetrà fer un important relleu generacional i un traspàs de coneixement, així com reduir la temporalitat del professorat. Ho ha explicat Joaquim Salvi, rector de la Universitat de Girona i president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques.
Aquesta renovació de les plantilles, aquest rejoveniment necessari i inexorable, s'ha de produir amb la incorporació de professorat que reuneixi les màximes garanties docents i de recerca. I aquest professorat ha de poder tenir també la seguretat necessària per desenvolupar-se a la universitat amb projectes ambiciosos i de llarg recorregut.
La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morán, ha destacat l'esforç econòmic que suposa aquest programa per millorar les plantilles de les universitats perquè Catalunya pugui mantenir la potència del seu sistema d'investigació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat un model universitari de qualitat i equilibrat amb una oferta àmplia arreu del territori.
En territori, Adif replantejarà el projecte de la via cívica entre Cambrils, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Avui s'ha arribat a un acord amb els municipis afectats per atendre les seves demandes. Baix Camp Ràdio, Cristina Artacho.
Durant la trobada, els tres ajuntaments han reiterat la seva disconformitat amb el projecte inicial que actua sobre el traçat de l'antiga línia de tren de la costa, desmantellada els darrers mesos, i han pressionat per aconseguir-ne una revisió. Segons han informat les autoritats locals, la reunió ha estat molt positiva, ja que Adif s'ha compromès a atendre les demandes dels municipis afectats. El nou projecte incorporarà millores en aspectes com la gestió hidràulica, la qualitat de l'obra i la integració de la via cívica en l'entorn urbà de cada municipi. Tot i que aquesta revisió pot comportar un retard en la construcció de la via cívica, els responsables polítics consideren que per un projecte tan esperat com aquest és preferible aconseguir un consens i que el resultat final sigui millor. En total, la via té una longitud de més de 19 quilòmetres i per construir-la s'invertiran uns 6 milions d'euros.
I aquesta tarda s'han otorgat els premis de la Fundació Fira Gran 2024. L'actriu Julieta Serrano, el ciclista José Pessarrodona, l'arqueòleg Eudald Carbonell i el doctor Miquel Vilardell són els guardonats aquest any. Esplugues Televisió, Aina García.
A les 5 de la tarda ha començat la 23a edició dels Premis Fundació Fira Gran 2024 al Palau Macaya. En total s'han entregat 9 premis en diferents àmbits: cultural, esportiu, professional, cívic i social, comunicació, tecnologia, iniciativa a favor de la gent gran i premi honorífic. Alguns dels guardonats d'aquests premis han estat l'actriu Julieta Serrano, tot i que no ha pogut recollir el premi de forma presencial, el ciclista José Pesarrodona, el paleontòleg Eudald Carbonell i en Josep Maria Granyó pel programa L'Hora de la Gent Gran de la Ràdio Calella Televisió. L'objectiu dels Premis Fundació Fira Gran és de donar a conèixer al conjunt de la societat aquelles persones grans i entitats que treballen per millorar la qualitat de vida de la gent gran.
En cultura, el Caixa Fòrum Barcelona ens convida a precipitar-nos pel Cau del Conill a la seva darrera exposició Els Mons d'Alícia, somiar al País de les Meravelles. La mostra es podrà veure a partir de demà. David Navarro.
L'exposició segueix els 12 capítols d'Alícia al País de les Meravelles, dividit en 5 temàtiques que porten des de la creació de la història fins a les interpretacions que se'n fan a l'actualitat, passant per les adaptacions que se n'ha fet al cinema. Pel camí descobrirem els primers dibuixos que va fer el mateix Lewis Carroll, les versions teatrals o operístiques i les obres d'art que ha inspirat el llibre. La comissària de l'exposició, Kate Bailey, ha destacat la vigència d'Alícia al País de les Meravelles.
I think the book still remains relevant.
Penso que el llibre encara és rellevant i les temàtiques ho són tant com ho eren quan va ser escrit. Els conceptes, Alícia com una heroïna feminista i moltes de les idees, com fer un viatge per un univers que a vegades no té sentit.
La mostra arriba directament del Victoria and Albert Museum de Londres, però aquí s'hi han incorporat noves peces, com obres de Dalí o Max Ernst i una posada en escena immersiva de l'escenògraf i dramaturg Ignasi Cristià.
I Manresa recorda la figura de Joan Salvat Papasseit l'any del centenari de la seva mort al Festival de Poesia Tocats de Lletra. Aquesta tarda s'ha celebrat una xerrada que vol recordar la figura rebel i totalment revolucionària amb què es va convertir el poeta a través de l'escriptura. Ràdio Sallent, Anna Hernández.
Sí, un acte per reivindicar la figura de Salvat Papasseit, no només com a poeta, sinó també com a activista. De fet, va tenir la capacitat, només 30 anys de la curta vida que va viure, de sobresortir enmig d'una Barcelona del segle XX en plena ebullició per al pistolerisme, pels primers atemptats amb bomba, també per les primeres vagues obreres com ara la canadenca. La seva actitud rebel casava a la perfecció amb una societat catalana que desitjava un canvi, una revolució. Aquesta és la idea que es desprèn de la xerrada que encara s'està duent a terme en el marc del Tocats de Lletra, el casino de Manresa. El Festival Literari i de Poesia arriba a la majoria d'edat aquest any i ho fa commemorant dos centenaris, el de la mort de Papasseit i també el del naixement de Vicent Andrés Estellers, que va ser el protagonista ahir durant el recital de la inauguració. Tot plegat s'allargarà fins al cap de setmana que ve i mentrestant Manresa s'omplirà de tot d'actes on la gran protagonista serà, com no pot ser d'una altra manera, la poesia.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest cap de setmana torna la Lliga de Primera Divisió Masculina després de l'aturada per seleccions. L'Espanyol visita l'Atlètic Club a Sant Mamés dissabte a les 2 amb la novetat de Lele Cabrera. El Girona juga també dissabte a 6:45 a Montilivi contra la Reial Societat i el Barça rebrà el Sevilla diumenge a la nit a Montjuïc. Un partit per al que ja podria estar disponible Dani Olmo, que avui ja s'ha entrenat amb normalitat. El terrassenc podria reforçar la convocatòria, a la qual també retornarà Fermín. A més, Gavi també podria rebre l'alta mèdica. Per cert, que aquest matí s'ha fet públic que l'equip masculí lluirà el logotip de Coldplay al clàssic del Bernabéu. Serà dissabte 26 d'octubre a la nit i el femení el durà el dissabte 2 de novembre contra l'Eibar. I ahir el Barça femení obtenia la primera victòria a la Champions amb golejada 9-0 contra la Marbi. El Barça se situa segon de grup a 3 punts al City. La portera blaugrana Catacoll reivindicava la feina de l'equip.
Confiàvem en aquest equip a mort, sabíem que aquesta ratxa acabaria. Crec que avui hem donat un cop sobre la taula de dir estem aquí, tenim ganes, tenim ambició. Dubtes, no sé, nosaltres no tenim dubtes. O sigui, em fa gràcia, no, hi ha dubtes, no. O sigui, crec que l'equip té zero dubtes, segons com jugam, segons els jugadors que tenim, segons l'equip que tenim, i no hi ha dubtes.
Encara en futbol, avui s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb dos al bombo, amb dos catalans, l'AEM de Lleida, que rebrà el Villarreal, mentre que el Llevant Badalona visitarà el filial de l'Osasuna. Serà a partit únic entre el 5 i el 7 de novembre. En bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça obtenia una victòria de prestigi al Palau contra el Mònaco, 86-71. És el segon triomf consecutiu dels culers a la competició continental, on s'han situat segons. L'entrenador Joan Peñarroya, satisfet amb el partit dels seus jugadors.
Hem guanyat el rebot a un equip com Mònaco, hem estat sòlids, hem controlat el ritme del partit bastant bé a les dues bandes del camp, recolzats també per un Palau, pues, que ens dona aquesta empenta necessària per afrontar aquests partits.
Demà mateix el Barça visitarà el líder de la competició, l'Estrella Roja, que ha guanyat els tres partits fins ara. A l'Eurocup masculina, en canvi, la penya patia una dolorosa derrota al Palau, 63-86, contra el Wolves de Vilnius, equip que encara no havia guanyat cap partit a la competició. El capità de la penya, Pau Ribas, era molt dur amb l'actuació de l'equip.
Un petit ridícul per nostre. Molts aspectes del joc els han dominat. Un equip que venia aquí amb zero victòries i necessitat, fora de casa, que és molt difícil guanyar, com ho sabem. Hem fet un partit molt, molt, molt dolent en molts aspectes.
I en canvi, a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona sumava la segona victòria en dues jornades, 74-66 a Fontajau contra el Campobasso italià. Escoltem a l'entrenador de l'UNE.
Contento, ¿no?, de la victoria, que creo que ya os he dicho que es un grupo, que creo que estos tres equipos tenemos el mismo nivel y vamos a pelear por dos plazas, ¿no? Entonces creo que los partidos en casa son muy importantes. Ellos ganaron a Pech, a nosotros les hemos ganado, cada partido va a ser una guerra, ¿no? Pero especialmente en casa. Me fastidia un poco porque igual podemos haber cogido un poco más a Berach.
Amb aquesta victòria, les gironines Lali són líders de grup.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güella a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. It's just a little crush, not like I fade every time we touch. It's just Ona Malgrat. Ona Malgrat, 107.4 FM. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion and you're losing your focus, and you feel too exhausted to pray, don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay. And lately you're secluded, thinking you'll never get your chance. Feeling like you got no solution, it's only 'cause you're human. No control, it's out of your hands. And you're high on emotion and you're losing your focus, and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay. And you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to
okay not to feel okay.